Joan Torres.
Bon dia, són les 9, bon Sant Esteve. Avui arriben a l'estat espanyol les primeres dosis de la vacuna contra el Covid-19. Es guardaran en un magatzem de la farmacèutica Pfizer a Guadalajara. Demà es distribuiran les 1.600 primeres dosis a Catalunya. A les 12 del migdia començarà la campanya de vacunació a l'Hospitalet de Llobregat, a la residència Feixa Llarga, però durant tot el mateix dia també es vacunarà a residències de gent gran de la resta de regions sanitàries del país. Seran centres de la Pobla de Segur, Lleida, Tarragona, Girona, Manresa, Mora d'Ebre, Sabadell i Barcelona. Mentrestant, les dades del coronavirus continuen anant a pitjor. Ahir el Procicat va reunir-se i el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, va tornar a fer una crida a evitar trobades de risc i a la precaució. Delgado va recordar a través de les xarxes socials que la pandèmia no s'atura per Nadal. Les últimes dades d'aquest divendres mostren com la velocitat de propagació del virus ha baixat d'1,24 a 1,20, però el risc de rebrot ha augmentat 10 punts fins als 345. A banda, hi ha 60 ingressats menys als hospitals, però 22 persones més a les UCIs. Pel que fa als casos, n'hi ha 2.700 nous i s'han produït 45 morts més. Roger Torrent creu que si Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han de governar plegats després de les eleccions del 14 de febrer, ho hauran de fer amb unes bases molt diferents. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el president del Parlament diu que les relacions entre les dues formacions han de deixar els recels i les crítiques enrere.
Si la propera legislatura ens hem d'entendre, que ens haurem d'entendre tots aquells que vulguem un horitzó d'independència i republicà per aquest país, ho haurem de fer amb unes bases absolutament diferents, presidides per la cooperació i no la competència.
En aquest sentit, Torrent diu que el sobiranisme ha d'evitar els retrets interns i mirar cap enfora per ampliar les majories a favor d'un estat independent. Segons creu, cal ampliar majories per fer-les sostingudes i superar el 50%. Per assolir-ho, assegura, cal no només apel·lar als votants dels partits independentistes. Els Estats Units continuen investigant l'autocaravana que va explotar ahir a Nashville, a Tennessee. Les autoritats policials de la zona han trobat el que creuen que són restes humanes prop del lloc de l'explosió. Tot i això, apunten que encara han d'analitzar aquests teixits amb més detall. En aquest sentit, han rebutjat confirmar, de moment, si aquestes restes poden haver sortit de dins del vehicle durant la deflagració. Ahir la policia va rebre l'avís d'un tiroteig, però un cop es va desplaçar a la zona indicada, els agents no hi van trobar res més que un vehicle. En acostar-s'hi, van adonar-se que hi havia una gravació que avisava d'una explosió en 15 minuts. Els agents van evacuar els veïns de la zona i l'autocaravana va acabar explotant, provocant 3 ferits lleus, arbres caiguts i desenes d'aparadors trencats en una zona considerada l'epicentre turístic de la ciutat. Els bombers també van haver d'intervenir al lloc de l'explosió per apagar diversos focs. La policia de Nashville assegura que va ser un acte intencionat, però encara no n'ha trobat el responsable. Tot i això, ja s'han interrogat diverses persones. De moment, s'han tallat els carrers de la zona i s'està registrant la ciutat per trobar sospitosos. Ara els esports. A l'NBA, la jornada nadalenca ha acabat amb victòria de Los Angeles Clippers a la pista dels Denver Nuggets, 108-121. Aquesta matinada també els Brooklyn Nets han derrotat els Celtics 95-123 i Los Angeles Lakers de LeBron James i Anthony Davis s'han imposat als Dallas Mavericks de Luka Doncic per 138-115. Encara en bàsquet, el Baxi Manresa ha confirmat que no té més contagis per coronavirus. Ahir va detectar un positiu en un membre del cos tècnic i va fer una segona ronda de proves PCR a tota la plantilla. Totes van donar negatives i, per tant, l'equip torna avui a la feina amb la mirada posada en el partit de la Lliga ACB de demà a 3:15 PM contra el Gran Canari al Nou Congost. I avui en futbol hi ha jornada a la Premier League. El tradicional Boxing Day comença a 2:15 del migdia amb el Leicester-Manchester United. A la tarda hi hauran 5 partits més: Aston Villa-Crystal Palace, Fulham-Southampton, Arsenal-Chelsea, Chelsea, Sheffield, Everton i Manchester City, Newcastle. I pel que fa al temps, ens espera un dia de Sant Esteve assolellat al conjunt del país, però amb restes de núvols i alguna nevada a la Vall d'Aran i zones d'influència. Compta encara amb el vent, que seguirà bufant amb cops forts al Pirineu, a l'Empordà, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ho deixem aquí, més notícies d'aquí una hora.
RAC 1. Tots som 1.
Bon dia de Sant Esteve. Aquesta Nadala de Liam Gallagher vull dedicar-la a tothom que en el darrer any ha patit pèrdues de persones estimades, també de feines o fins i tot pèrdues econòmiques que afecten la seva subsistència. Aquesta cançó que es diu Tot allò en què somies és per a totes aquestes persones i per les que treballen i ajuden a apaivagar les conseqüències d'unes circumstàncies tan cruels com injustes. A tothom, ànims i gràcies.
A RAC 1,
no hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltrán.
Aquí engeguem una edició especial de No hi som per Sant Esteve dedicada als bars. Sí, als bars. Parlarem d'escenes de bars o de bars que apareixen a pel·lícules. Parlarem també amb persones de la redacció de RAC1 que ens explicaran quin és el significat del bar per ells o per elles, quin és també aquell bar que tenen com de confiança i també si tenen idealitzat algun tipus de bar o vinculen alguna cançó a algun bar en el que ells han estat. Comencem, tenim molta teca i no podem perdre temps.
A RAC1.
No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltrán.
Aquell ambient del bar, eh? Aquell ambient... Això recordo que era un divendres a la nit. I així sonava un bar. Guillem Femarí, què tal, com estàs?
Bé, molt bé. Benvingut. Encara sona de bars.
Benvingut. Bé. Aquest Sant Esteve Bar. Ja sé que el títol és patètic, però...
No, a mi m'agrada.
Sant Esteve Bar. Bé, al Guillem li faran la pregunta que hem fet a altres companys i a altres persones, que és, primer, què significa per tu el bar? Quina importància té o com definiries què és per tu un bar?
Per mi és companyia. Trobo que és molt trist estar un bar sol i, per tant, sempre ho relaciono amb estar en companyia, amb amics, amb parella... M'agrada. És companyia, és unió, no? Una miqueta festa petita. Seria sí, una miqueta l'esperit.
Sí, que has tocat alguna terrassa, però no crec que hagis fet grans festes a un bar últimament.
Últimament no, i he de dir que he aparcat molt la meva vida de bar, eh? Jo crec que... Serien greu també pels bars perquè han passat una pandèmia complicada, però amb comptagotes ara mateix.
Ja. Avui hem plantejat amb Guillem Femarí, que ja s'està convertint en un clàssic dels No hi som per festes.
Home, i tant,
així, no. Especials, hem decidit fer un repàs de pel·lícules. A veure, escenes de bar jo diria que n'hi ha a totes les pel·lícules.
Clar.
Gairebé a totes, i si no a totes. Però n'hem fet una selecció que serveix com de mostres de diferents tipus de bar que ens podem trobar,
sí, sí,
a moltes pel·lícules.
Entre sèries i pel·lícules tenim allà una llista, diferents països, diferents planetes inclús, i anirem veient quins tipus de bars anem trobant al cinema.
Doncs començarem, i començarem molt a prop de casa, no?
Havíem de començar amb una cosa nostrada. I un bar de televisió que per mi és mític, és com el bar del Peris, dels Peris del cor de ciutat. I així aprofitar per fer una mica un repàs de tots aquests bars que han omplert també la televisió i els col·laborats catalans. Que, de fet, el col·laborat català comença en un bar, comença a La Granja.
Sí.
És la primera telenovel·la de la TV3 que neix del Pujal i de La vida d'un xip. Era fet un pròleg,
sí,
no?
Sí, sí.
I d'aquí es va desvenir la sèrie i tot comença en una granja i després anem veient com al llarg dels anys Estació d'enllaç, també Laberint d'ombres, Vent del Pla més tard, tot els bars eren una escena...
Poblenou, que també apareixia un bar.
Sí, no, Poblenou, el tema és que la família guanyava la loteria
i
el cap de família agafava la bodega, la seva tieta, i el convertia en un supermercat. Qual cosa que era una mica una tradició al bar, de barri, per fer un badulaque modern a la Barcelona postolímpica, no? Una miqueta.
Però el que escoltarem ara no és
aquest
de Poblenou.
Aquest és, per mi, el més mític, és el bar del Peris i la primera escena de la història que va succeir al bar del Peris.
Peris. Què, Adrià? Ja ha traspassat la fusteria?
Encara no. Adéu.
Deixa'm bé.
Un de truita de carbassó, un de sardines i dues cerveses.
Ai, mira què fa el nano, que em va dir que havia de marxar d'hora.
Ah.
era la música d'Estació d'Enllaç?
No, això és el cor de la ciutat.
El cor de la ciutat.
Després sonarà l'Estació d'Enllaç, que hem fet aquí un popurrí de diversos temes, que l'Estació d'Enllaç, ja veureu, és molt, molt nocturn i molt, gairebé semblava una música de pel·lícula detectivesca. Yeah. No entrava molt al concepte de bar. Però en tot cas, el bar del Peris és que per mi és el, això, com deia, el més mític. No? Era el lloc central on passaven grans parts de les trames de Cor de Ciutat, sèrie que va durar 9 anys, del 2000 al 2009, i on els Peris eren com una de les famílies centrals d'aquest bar de Sant Andreu, no? Que era el barri on succeïa tot. I atenció, que també va ser molt traumàtic com què va passar amb aquest bar. Yeah. És que el perdien per una desgràcia familiar, més anaven, i havia d'anar-se'n al Peris a Sants i allà acabar treballant per un altre bar, però clar, ell no era el cap del bar, no? Yeah.
I això també va ser molt... tenia un caràcter, el Peris.
Sí, cronològicament, la història dels bars, diguéssim, en sèries televisives, seria això, La Granja, el 89, després ja passaríem a Poblenou i aquesta bodega que es convertia en supermercat, després Estació d'Enllaç, 94, després ja passaríem als altres grans col·laboradors, no? Nissaga de Poder, Laberint Nombres, que tot i no tenir un gran bar central, sempre apareixien algunes escenes de bar, i després ja aniríem a l'altra branca, que seria els sitcoms, no? I el bar, per exemple, de Plats Bruts, el bar que portava el Pol, que després el va portar l'Estaski, una cosa que un bar que era, al final, Plats Bruts, em sembla que eren quatre localitzacions, diguéssim, havia la ràdio, no? Havia el pis i el bar, era això, bàsicament. Una cosa que també sitcoms com Lo Cartanyà o Jetlag van portar, havien sempre aquest bar de referència on succeïen moltes de les accions, i Vent del Pla també, un dels mítics, amb el bar Tramuntana, que el portava el Ramiro, que era el Boris Ruiz.
Esclar, podríem dir que la ficció, en certa manera, evidencia que el bar és necessari. O sigui, que el bar està vinculat a les nostres vides, ja no només al món occidental, sinó jo diria que a tot el món.
Tot el món.
Hi ha un lloc on hi ha gent que es troba per veure alguna cosa, per parlar, pel que sigui, no?
I hi ha moltes cultures, jo ho anem veient algunes pel·lícules, que viuen, no?, al voltant del bar. Això va captar molt bé el Pujal, amb La Granja, perquè, de fet, el que servia aquella granja era per fer una intro als temes polítics o periodístics del moment, una intro ficcionada on la gent del bar, de La Granja, comentava el que passava, no? Jo crec que és una miqueta també l'esperit i una de les utilitzacions del bar aquí, no?, que és la tertúlia, comentar el que passa.
Escolta'm, abans m'he oblidat de preguntar-te, quan parlàvem del teu bar, si hi havia alguna cançó vinculada a algun bar de la teva vida.
Sí, de fet, els moments aquests que deia de jukebox i de tancar el bar era sobretot a l'època que vaig estar a Boston, que tenia un bar al Merians, on el grup d'amics estàvem gairebé cada nit allà, sempre tancàvem la festa amb I Don't Wanna Miss a Thing d'Aerosmith.
És molt lleig, això de dir, obrir-ho de veure la persona d'estar aquí, però és que realment...
Ho veus.
Sí, sembla que s'ha emocionat i tot una altra vegada.
10 anys enrere, aquestes nits que tancaven al Merians, a més una combinació de diferents països, units per aquesta cançó, Clarmageddon, anys 90...
Havies plorat alguna vegada cantant-la?
I tant, sobretot les últimes. La última va ser la més
antiga. Però per què? Perquè trobaves a faltar el pa amb tomàquet?
No.
O perquè la cançó ja et portava aquí?
Sí, era com aquesta unió entre desconeguts que estàvem allà durant uns mesos, no? I sí, l'última ocasió va ser especial. Llavors, a vegades ens hem reunit uns quants. L'última reunió va ser fa 5 anys a Londres, i és inevitable acabar
aquesta. Sí. Bé, nosaltres no acabem ara, sí que ara donarem temps per escoltar una de les valoracions de bars, i després seguirem repassant pel·lícules amb bars.
Què tal, bonics? Aquí Pau Torres, del Versió RAC1. De bars de confiança n'he tingut uns quants aquests últims anys. Suposo que és el que té això d'haver canviat de pis i de companys unes quantes vegades des de que visc a Barcelona. Però el que més recordo és el de Sal, és un bar de Sal del meu poble. Es diu Bar l'Estrada. Crec que ara han canviat de propietaris. I el recordo especialment perquè és el lloc on anàvem amb els companys i amb els amics de l'equip de bàsquet on jugava. I anàvem cada dia a fer la cervesa abans d'anar a entrenar. Suposo que així ens anava com a club de bàsquet. És un bar d'aquells de tota la vida, sabeu, aquells que tenen una barra llarga, així en forma d'L, que divideix una mica l'espai, una barra de fusta, les típiques prestatgeries amb totes les begudes alcohòliques exposades, la maquineta de tabac en una cantonada, un parell d'escurabutxaques, i en general amb una estètica antiga i sense encant, però que alhora té tot l'encant del món. De bar idealitzat, sens dubte, això ho tinc claríssim. Un, el de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, allà al 22 arroba. No sé si vaig passar més hores allà o a les classes, però crec que és millor no fer els càlculs. Però sí, allà hi van passar moltes coses i és on vaig conèixer molts dels que ara són els meus amics més propers, més de confiança. També tinc un especial record del bar Bistrota la Renaixença, crec, en català, de París. A algú potser li sona perquè s'hi va rodar una de les escenes de la pel·lícula Malditos Bastardos, del Tarantino, en un viatge que vam fer allà amb uns amics a París. El vam anar a veure, per això de la peli, però no el recordo tant per això, perquè sortís a Malditos Bastardos, sinó per l'estona que hi vam passar i perquè em recorda aquell viatge, no sé, és com un dels records més guais que tinc d'allà i per això suposo que el tinc idealitzat.
No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltran.
Hola, sóc el Jofre Llombart, sots director de RAC1 i de RAC105. Aviam, el bar jo crec que està tan ficat a les nostres vides que no és que faci una funció, és que en fa moltes. Clar, jo en un bar he tingut, evidentment, trobades amb els amics, trobades amb familiars que no volien ser a casa, que és una cosa bastant estranya, però que passa. Trobades amb cites, evidentment, però també entrevistes de feina, tant sent jo el que l'anava a buscar o estava interessat, com sent jo, i més en temps de pandèmia, el que no puc rebre ningú al despatx i quedo al bar. Per tant, com que ha fet de tot, també les sensacions que he tingut al bar han sigut múltiples. Des d'estar supernerviós, estar superrelaxat, a estar super de bon rotllo, estar girat... Jo crec que no trobaria un sentiment o una emoció que pogués identificar amb el bar, perquè a mi, així com per exemple un estadi de futbol, per norma general, doncs sempre m'aboca emoció i passar-m'ho bé i tot això, no? O anar a algun concert de música, sí que tu podries relacionar amb alguna emoció, el bar és tan polièdric que no te'n sabria dir una, perquè és que he passat totes les emocions de l'espectre humà, les he passat al bar també. Vull dir que he tingut les millors converses, he tingut els enamoraments, he tingut els fracassos, he tingut discussions. No crec que tingui un únic bar de la vida. Bueno, jo crec que hi ha unes quantes cançons que em recorden els bars. I jo crec que algú altre et dirà allò de bares que lugares, que aquesta sonarà, i si no sona, doncs posa-la. Bares que lugares, tan gratos pa conversar. Que em dona molt bon rotllo i que em recorda un bar que no existeix, però que sí que em dona molt bon rotllo, que és Cheers. La sèrie Cheers? Doncs la cançó del principi m'encantava. No te la cantaré, Beltran, evidentment, però ja saps quina vull dir. La cançó d'inici de Cheers. Va, és que també em recorda la meva adolescència, també. Perquè entre estudi i estudi, que jo era un empollón, era el meu moment de break, que era veure Cheers. Perquè, clar, abans la sèrie s'havien de mirar a l'hora que el feien, no podies mirar-ho a demanda. I Cheers dona molt bon rotllo, la sèrie, el bar i la cançó d'inici de la sèrie.
Cada vez que te pida una, tienes que coger esta goma y borrar una marca. No te olvides de borrar, no quiero cervezas gratis.
Muy bien, señor Peterson.
Gracias. Es increíble, estoy en presencia de un genio. Gracias, Cliffy. Kelly, ¿quieres ponerle otra cerveza a mi amigo Cliffy? Puedes borrarla de mi cuenta. Sometimes you wanna go where everybody knows your name.
Pot ser que algú no hagi vist mai Cheers, però Cheers era un bar de Boston, no?
Era un bar de Boston. De fet, està ambientada a un bar real que van copiar per fer la sèrie, que és el Bullan Fitch Pub, que està situat al número 84 del carrer Beacon, que ara ja es diu Cheers, arrel de l'èxit de la sèrie. El van adaptar com a Cheers i és una espècie de bar que actua com a museu de la sèrie. Jo també vaig estar un parell d'ocasions i bé, està bé, et fas una canya a l'estil del Nob, que era un dels parroquians mítics del bar, i és una sèrie que per mi és el paradigma del bar televisiu nord-americà, no? De fet, d'aquí després han begut, mai millor dit, no? Molts altres bars, com el bar del Mou dels Simpsons, que de fet Cheers havia fet una espècie de crossover amb els Simpsons i feien cameos a un capítol, o el bar de Mou, quan es va convertir en el Flameador de Mou. Aquell capítol començava amb una intro que imitava la intro de Cheers, no? Però al final les sèries americanes hem vist com molts cops com els bars són per central de les trames, no? En aquest cas, Cheers era tot dintre del bar, gairebé pocs episodis la trama sortia d'un bar on jo aquí rescataria molt el concepte dels parroquians, no?
Aquí.
Que és un concepte que jo crec que sempre s'ha de lligar als bars. Aquests bars que entres i sempre hi ha els dos o tres clients de tota la vida que mai canvien, fins al punt que ara, per exemple, alguns xinesos tenen el bar, no?, i han traspassat el nom,
sí.
Les tapes i els parroquians. Això no falla.
No, i n'han adquirit alguns de nous que troben que és més econòmic anar al seu bar que no a un altre. Però és curiós perquè de vegades sembla que tot això sigui ficció, que aquests personatges que inevitablement es creen en els bars parroquians que deies, a la vida real també és així. O sigui,
totalment.
Ja, tu vas a un bar diverses vegades i trobes de vegades les tres mateixes persones que hi són sempre i que s'acaben convertint també en personatges que tu acabes assumint com personatges gairebé d'una obra de teatre, sí, d'una sèrie o del que sigui.
Mira, el bar que deia abans, que m'agrada, no?, la Bodega de Barri, m'agrada també perquè manté els parroquians. Cosa que, per exemple, el barri on m'he criat jo, a Tetuán, a casa dels meus pares, que és una zona que ara, el passeig de Sant Joan, s'ha convertit en hipster total, i he notat com molts parroquians de bars que han hagut de tancar s'han quedat orfes.
Sí.
I això també, compte, hi ha parroquians orfes per culpa dels bars de moda i el hipsterisme.
No, també... i això passa en molts barris de la ciutat.
La gentrificació crea també molts problemes, però un d'ells és l'orfandat dels parroquians.
Home, haurien de fer una mena de bar asil o de bar d'acollida de parroquians que s'han quedat despenjats per la gentrificació. No és mala idea,
una ONG de...
Bar i l'asilo.
L'asilo, el refugi de parroquians.
Sí, el refugi, una cosa així. Per tant, Cheers
són 11 temporades, va calar, no?, a l'estructura de les sitcoms americanes. Tenia el Fraser com un dels parroquians, Fraser que després va fer un spin-off, 11 temporades, per tant, un parroquià que té 22 temporades de sèries a les esquenes.
I una altra qüestió, la importància del personatge del cambrer, la persona que està darrere la barra, que també s'acaba convertint en personatge, cosa que no et passa segons com quan vas al banc o quan vas fins i tot de vegades a la carnisseria. A un bar, el cambrer de vegades té la difícil missió de ser psicòleg, d'escoltar la tabarra que li fot aquest parroquià que no para.
Conseller,
I això Cheers ho tenien també molt ben ironitzat, per dir-ho d'alguna manera, no?
Havia el Sam Malone, que era l'amo del bar, que era un exjugador de béisbol dels Red Sox, alcohòlic, i era abstemi ara, però en canvi hi lluitava contra l'addicció servint copes, no? I es van succeint, havia el Woody Harrelson com el cambrer, també la Rapper Man era l'altra cambrera, o la Dayan, que havia aquí aquest tema de tensió sexual que explotava constantment per culpa d'un Sam Malone, que era el Ted Danson, que clar, era el sex símbol de l'època, no? Aquí, mira, he fet una miqueta de recerca i de coses que he anat recordant caminant per la ciutat. Hi ha diversos Cheers a Barcelona. Amb el nom de Cheers tenim aquella coberta, el Cheers Sants. A més, en el seu dia tenia el logo de Cheers. També hi ha un Cheers Irish Pub al carrer de Boqueria, i prop de Les Eps, al carrer Vallarena, també hi ha un Cheers Bar amb el mateix logo de la sèrie, que no sé si han pagat copyright, no els vull posar un problema.
No crec,
però tampoc crec que els productors de la sèrie estiguin pendents d'això.
De tota manera, suposo que altres ciutats del país,
jo crec que
Girona, segur que Martorell,
aquí podríem valorar fins a quin punt la influència de la sèrie, no? Potser ja sóc un antiquat i ja tots aquests bars han tancat i arreu de Catalunya ja no queden bars Cheers, però jo crec que si anem rascant hi haurà algun encara bar de Cheers, com aquests quatre que he dit a Barcelona. Segur que tot arreu algun podem trobar encara.
Podríem fer la sèrie aquí, Manolo. Barman.
Sí, bueno, aquí es va fer una sèrie que també queda Cheers, es va fer un remake espanyol de Cheers.
Hosti, això no ho vaig veure.
Sí, va ser molt bizarro, perquè dius, primer que moltes sèries espanyoles ja eren com remakes en coberts de Cheers, no? Al final Los Serrano una miqueta, que era també el bar central. Ja. Doncs amb el mateix regine es van acabar fent Cheers amb el mateix nom i va durar dos dies perquè és que era infumable. Sempre pots anar millor a l'original, no? I és un tipus de bar, és un tipus de bar molt americà també, que aquí a vegades s'ha intentat replicar aquest concepte de l'esports bar. Un bar ple de records dels equips locals, en aquest cas Boston, doncs Celtics, Red Sox, Bruins, i on es veien els partits, es fa una miqueta de pinya també al voltant d'aquest concepte dels fans d'un equip.
Seguirem repassant pel·lícules en bar després d'escoltar Marc Giró i el seu testimoni dels bars que ell l'han tocat.
No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltrán. La vecinita d'enfrente, no, no. Tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, y sus labios son de sangre. A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón, te vas a quedar soltera.
Mira, un bar és un lloc, jo diria que bastant imprescindible, on tu passes bastant bomba, on pots parlar i posar les coses en ordre o desordenar-les, segons sigui el cas i en el moment en què estiguis. Això d'entrada. Jo de bars de confiança n'he tingut diversos. Recordo, per exemple, la primera xufa que jo vaig agafar amb unes cosines meves era a la Gem que Gem, que vaig sortir d'allà i vaig descobrir el que era estar pet completament, que vaig anar durant tot el Passeig de Gràcia fent esses, però allò típic de persona de pet. I a més estava contentíssim, pensava, però mare de Déu, quina circumstància tan especial estic jo vivint. Clar, perillosíssim, no? Després, al bar de la universitat, jo havia fet història de l'art, al bar de la universitat, el de la facultat, també el vaig transitar molt i vaig estar bastant. Amb això no vull dir que no estudiés, però vull dir que ho feia tot, però en aquell bar doncs realment era que era un bar lletjíssim, per cert, però aquests grans, amb taules grans, les cadires desordenades, soroll constant, doncs allà també ens ho vam passar bastant bé. A l'època universitària jo anava a un bar que era l'Escalé, em sembla, o l'Escalé, ara no recordo, allà al passatge Pellicer, que hi havia un bar molt simpàtic amb el seu nòvio, i després anava molt també al Taita. Quan tancava el Taita, allà darrere que treballava la ràdio, ens arrossegàvem fins al Taita 2, i després del Taita 2 cap al Taita, i anava fent Taita, Taita 1, Taita 2. Bueno, el Taita 1 no es deia Taita 2, es deia Taita Seques, després es creuava i hi havia el Taita 2. Jo vaig anar a viure a un pis d'estudiants que estava al carrer Bonsuccés, i anava moltíssim al Boades, que ens semblava finíssim. I després també allà hi havia el Bar Castells, que era un bar que deia esmorzaves a l'aperitiu, dinar, berenar, no sé què, i copazos, el Bar Castells. Allà ens vam passar moltes estones. La primera copa que jo vaig pagar a preu d'or va ser al Satsa. No sé si recordareu aquest bar. En aquella època que els bars estaven dissenyats perfectament, ara no hi ha massa bars ben dissenyats, però el Satsa era d'aquest del Dani Freixa i el portava el Ginés, no? Que és el que ara, el Ginés Pérez, que és el barman del Belvedere, que és el meu bar favorit de Barcelona, el Belvedere, que a més l'estan remodelant, el Francesc Pons, estan fent la remodelació del Belvedere molt subtilment i trobo que és fonamental. A Madrid he anat sempre, jo visc a Lavapiés i el meu bar de confiança fins al punt que tinc una tecla que posa xampany, Marc, que sóc jo, que fan un preu especial a les ampolles de xampany. Ens agrada molt també a Madrid un bar que es diu, bueno, a Madrid ens agraden tots els bars, però ens agrada molt un que es diu Richelieu, que hi ha molt de... que és un bar que està al carrer Eduardo Dato i que hi ha... totes les persones van vestides amb l'Oden, per entendre'ns, diguéssim. I es diu Richelieu, té una terrassa fantàstica i a més et donen moltíssimes tapes i a més els cambrers són elegantíssims i a més et tracten fenomenal. Quan hi havia el Ritz, que ara l'estan remodelant a Madrid, a mi m'encantava anar-hi de tant en tant i portava gent de Barcelona. Tenien la consigna els cambrers que encara que no coneguessin de res, si anaves molt et coneixien, però si no, sempre deien, hombre, nos encanta volver a verlos. I clar, la gent al·lucinava. O sigui, tu anaves per primer cop al Ritz i els cambrers estaven entrenats per fer-te sentir un parroquià des de sempre. Cançó que em demanes de bar no en tinc la més remota idea, perquè és el moment que a mi la música m'és igual. Si la música està ben encaixada als bars, no la sents. I a mi als bars m'agrada donar la xapa als meus col·legues, que els meus col·legues me la donen a mi, i després, sobretot, xuzar-me. Això també que quedi clar. Vull dir, no vaig al bar a seure. No, el vaig a consumir com una boja. Quina meravella. Visca els bars. A la lima y al limón te vas a quedar soltera.
A RAC 1. No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltrán.
És Nadal a RAC 1. Bones festes.
Perquè sabem la importància que té Nadal, a l'Hipercor i al supermercat del Corte Inglés volem oferir-te bons preus tot el Nadal.
Per exemple, ara tens un 70% de descompte en la segona unitat en tots els fumats del Corte Inglés Selection.
I els tens en un clic a la nostra nova app.
Hipercor i supermercat del Corte Inglés. Ens agrada el Nadal.
Atenció, que després dels quarts començaran les 12 campanades i acomiadarem l'any 2020. No esperis a fi d'any i compra ara el teu BMW a Motor Múnich i estalvia't la pujada de l'impost de matriculació del 2021. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat o Vilanova i la Geltrú, i Motor Múnich a Vic, a Manresa i Vic.
Molt aviat arribarà una generació de dones i homes que viuran en un món ple de residus. Cada dia es llencen milions de càpsules de cafè que tardaran més d'un segle a desaparèixer. Les càpsules compostables Novell Residu Zero es degraden 12 setmanes després de llançar-les a la brossa orgànica. Càpsules compostables Novell, el plaer responsable, ara també disponible a cafesnovell.com.
T'agradaria fer vacances tot l'any descobrint nous indrets? Descansant amb la família, vivint en llibertat o gaudint de la neu? Autosuministres Motor, la fira permanent del caravaning és a Vic. Vine a veure les millors marques d'autocaravanes, caravanes o campers, amb les millors ofertes i finançament. Troba també de tot en accessoris i complements. Demana cita prèvia. Autosuministres Motor.
Els temps estan canviant. Una nova realitat s'ha instal·lat entre nosaltres. Mai abans havíem afrontat reptes tan transcendents com els d'aquest darrer any. Però a Electropremium no hem deixat d'estar al teu costat, perquè els electrodomèstics formen part de la nostra vida. Electropremium.com. Més de 25 anys al sector.
A RAC 1.
No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltran.
Sí. Jo tenia moltes ganes, no sabia si ho voldries fer i m'ho he passat molt bé fent.
No, m'han pescat ell a fer-ho, no ho havien d'haver fet, però m'ho han fet.
Jo crec que hem fet bé.
I Sant Esteve. A veure, és una pel·lícula de què vaig sortir emocionat, no perquè hi hagués un gran drama, no perquè hi hagués... perquè deies, és que la vida té aquests punts,
sí,
que si en vius un d'ells... Sí. Et pots sentir, bueno, que hem estat feliç un moment o un altre. Estem parlant de la pel·lícula
Beautiful Girls. Any 96.
Uma Thurman.
Uma Thurman.
Gran figura.
I Natalie Portman. Com a Lolita, sí, sí, de la pel·lícula, sí, una de les primeres pel·lícules, després de León.
Sí, però és el seu gran, sí, descobriment.
Sí, sí, i una pel·lícula amb aquesta escena mítica, cantant Sweet Caroline Lynn Diamond, al minut 35 de la pel·lícula, arriba, i és una miqueta la unió d'uns amics. El protagonista, el Timothy Hutton, viu a Nova York, és pianista de jazz a un bar nocturn, i torna al seu poble per Nadal i es retroba amb els amics de tota vida, just quan hi ha allò, una reunió d'exalumnes del seu institut, no? I va retrobant uns amics que cadascú té els seus problemes diaris.
Un parèntesi, si no l'heu vist i la podeu localitzar a alguna plataforma...
No està a cap plataforma. No?
Busqueu-la, busqueu-la, perquè
és una pena,
pel·lícula,
però no està cap a plataforma.
Preciosa, és una pel·lícula, sí, sí. No sé, que et reconcilia amb la humanitat, sí. Gairebé, malgrat que no tot és alegria en aquesta pel·lícula,
no, evidentment. No, de fet, i ara que l'he recuperat per la secció, jo l'havia vist en el seu temps, però la veia amb certa distància vital, no? Al final, potser la veia amb 20 anys i veia aquestes persones de 30 anys i sí, entenia coses, però no. I ara que l'he vist amb 33 anys, l'he vist molt més depriment del que recordava la pel·lícula. M'ha afectat amb cosetes de les crisis als 30, que jo la vaig començar als 30 i encara la porto fins als 33.
És la frustració de l'expectativa, per dir-ho d'una manera.
El pas de l'adolescència a l'edat adulta, acceptar com serà, és i serà la teva vida i com no serà mai com t'havies imaginat, no? I una miqueta entre qui es va movent. A més, una pel·lícula que és un qui és qui dels secundaris dels 90, no? Tenim Timothy Hutton i Matt Dillon com a destacats, però sí. Després dèiem Matt Thurman, Michael Rappaport, Noah Emmerich, David Arquette, Mira Sorvino, o Lauren Holly, o la Natalie Portman, no?
Dues coses. Una, el bar no tenia més peculiaritat que era el centre de reunió d'aquests
sí,
amics.
Sí, era el Johnson Inn, que un dels amics l'havia comprat. I per tant aquell lloc on havien passat l'adolescència ara era el lloc de reunió amb l'edat adulta.
I després, que és bé, és la representació, jo diria que és culminant, de les pel·lícules de reunió sí. d'amics després de molts anys de veure's.
Sí, que és una cosa molt americana també, sí. Perquè com que tots estan desperlligats per allà...
Jo recordo una que es deia Diner, que era Diner, una de també. Les primeres també de Mike Rourke, em sembla.
Sí.
I que també mostrava això, no? Com el pas del temps acaba... doncs generant un tipus de personatges o uns retrats de personatges.
Clar, persones que, per exemple, han arribat al cènit de la seva vida a l'institut, no? Quan eren el xulo de l'institut, el catxes, el capità de l'equip, i que després no han sabut...
I també una mica com els perdedors s'enfronten amb els que es consideren guanyadors,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, són pel·lícules... A mi aquest tipus de pel·lícules m'agraden bastant perquè crec que reflecteixen bastant el que és bé, la relació humana, l'amistat, etcètera, etcètera.
Com a etcètera. Nota final, si vols, anècdota, el Ted Demme és el director, nebot de Jonathan Demme,
sí.
Va morir el 2002, va tenir un atac de cor amb 38 anys, diuen, drogat per la cocaïna, enmig d'un partit de bàsquet entre celebrities que feien. I dir-vos que la seva dona després s'ha dedicat a tenir bars de moda, i un d'ells és el Teddy's, en honor al seu marit,
sí.
Ted, que està a Los Angeles i que és un dels bars de moda dintre de l'Hotel Roosevelt. Per tant, mira, Beautiful Girls, d'alguna manera, també el llegat de Ted Demme ha sigut l'ànima de restaurar un bar amb el seu nom, no? Malauradament, doncs, es va morir, però aquí va deixar aquesta, per mi, la seva millor pel·lícula.
Sí, potser el bar no és el més destacable de les pel·lícules, però l'escena aquesta del bar és memorable i tota la pel·lícula és, francament, recomanable. Continuem escoltant testimonis de gent que valora la seva experiència en bars i també recorda el seu bar de confiança o aquell que per ells seria ideal.
No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltran.
Bon Nadal.
Hola, sóc l'Òscar Dalmau de la Competència i per mi el bar significa gana, significa menjar. Jo sé que hi ha molta gent que per ells doncs el bar és sinònim de beure, però a mi m'interessa més a l'hora de menjar i a primera hora, és a dir, esmorzar. I acostumo a anar a bars i a ser fidel a bars on donen bé de menjar i la qualitat del cafè amb llet doncs també és òptima. Bé, un dels meus bars de referència és aquí al costat de la ràdio, l'Avinguda Pau Casals, és el bar de l'Àspic, que curiosament és el bar d'una botiga de queviures, amb la qual cosa, bé, és plena de productes molt bons i els entrepans doncs els fan com s'haurien de fer, que no és tan difícil, tot i que hi ha molts bars que no te'ls fan bé els entrepans. Doncs bé, el gènere, diguéssim, que a mi m'agrada molt pa amb tomàquet i embotit, doncs l'embotit te'l tallen al moment, el treuen del que viures i te'l tallen, i els entrepans doncs els fan amb pa bo, amb tomàquet de fregar i amb oli d'oliva verge extra. Fantàstic. Per mi, de bars ideals i de barres ideals em remeten a les cocteleries. I mira que jo sóc abstemi, però em perdo i m'encanten els ambients de les cocteleries. I et podria destacar la barra del Dry Martini o la barra del bar de l'Hotel Majestic o la barra de la whiskeria al carrer de les Sitges, la barra de la cocteleria Boades, la barra del Gimlet, el carrer Santaló, fins i tot la barra del Cajala, que és una cocteleria polinèsia, la Diagonal, també prop de Francesc Macià. En fi, com veieu, vaig a tots aquests llocs i demano un còctel sense alcohol. Sí, soc d'aquests. Una cançó que em remet a un bar, per mi, directament, Cantina Band, de John Williams, el compositor de bandes sonores, i bé, que va compondre aquesta música per ambientar l'escena de la Guerra de les Galàxies, en què Luke Skywalker i el C-3PO2 i el R2-D2 entren al bar. M'hagués encantat també entrar en aquella cantina.
Malgrat que el to d'aquest cambrer a mi em recorda més una taverna o un bar d'aquells que hi ha un guiato a dalt que posa "si no pagues me descuelgo", o coses aquestes, o no se fia, sí, ni ahir ni mañana. Aquest no era el cas, perquè això sí que era una cantina, però fins i tot en el món més impensable ens trobem en bars. La Guerra de les Galàxies.
És una cantina galàctica, però quina és la... Mira, en aquesta llista no hi ha cap western.
No.
Podria haver estat perfectament, però al final tenim Star Wars, que és un western, sí, a l'espai. I això era molt conscient a George Lucas, doncs, en comptes de tenir el típic saló, no?, i servir una salsa parrilla mitja Arizona, doncs aquí tens llet blava o suc de jagua a la cantina de Mos Eisley, al planeta de Tatooine, que és un port on es coneixen per primera vegada Han Solo i Luke Skywalker, quan ell i Obi-Wan Kenobi necessiten una nau per completar, sí, una missió, no? I en aquest sentit és l'exemple dels westerns portats això, com dic, a l'espai, i un lloc, una mescla brutal d'espècies, no? Tota mena de marcians, diguéssim, de races alienígenes es troben en aquesta cantina on no poden accedir els robots, com hem sentit el clip, i on aquest esperit més... diguéssim, com ho diríem, cascat, més fosc, més brut de la, sí, galàxia de Star Wars, i de George Lucas es pren forma, no? Que és una cantina allò bruta, fosca, on passa de tot, on una persona pot assassinar una altra, on es fan partides de sàbac, que és el pòquer de Star Wars, i on es fan els negocis entre contrabandistes.
Clar, Star Wars, la Guerra de les Galàxies, té, suposo que molta gent recorda, molts moments. Però aquest, concretament, pel que tenia de sorpresiu, sí, els personatges que apareixien de... com s'havien inventat...
Clar, és com la primera gran escena
estranyes
on veus totes les diferents espècies que ha creat escola dintre Star Wars. Ha fet ara... Star Wars està vivint un gran moment gràcies a The Mandalorian, que és la sèrie actual, i fa poc un dels capítols succeïa en la mateixa cantina d'aquesta escena, i tornem a veure aquests tipus de personatges, aquesta música, una música... Jo crec que és la, de totes les peces de música de Star Wars, la que millor s'ho va passar el John Williams, fent aquesta espècie de jazz galàctic que sonava mentre estaven els personatges a l'escena, i a mi em porta molts records, a part per la meva afició a Star Wars. Tenia un llibre, que eren aquests llibres retallats, un pop-up, no?
Que l'obries,
sí,
i sortia...
Doncs era a cantina, l'obries i sortien tots els personatges, i mentre sonava la música... El típic mecanisme aquests dels sobres, sí, de felicitació, doncs, i sonava la música. Sí, sí, sí.
Mira, m'ha recordat una mica la d'Irma la Dulce, també.
Sí.
Que tenia un punt així. Bé, continuem repassant bars d'aquí un instant.
RAC 1. Bon Nadal.
Som. Qui som? R-Motion Grup d'Automoció amb 9 marques. Vols un cotxe nou i d'ocasió? R-Motion.es. Som Ford, Nissan, Isuzu, Mazda, Honda, Suzuki, Restrenacar, motos elèctriques Silence, DFSK, R-Motion.es. 9 marques i milers de possibilitats per tenir un cotxe nou i d'ocasió.
Perquè sabem la importància que té Nadal, a l'Hipercor i al supermercat El Corte Inglés volem oferir-te bons preus tot el Nadal.
Per exemple, ara tens un 50% de descompte en la segona unitat en tots els torrons i dolços de Nadal al Corte Inglés Selection.
I els tens en un clic a la nostra nova app.
Hipercor i supermercat El Corte Inglés. Ens agrada el Nadal.
Atenció, que després dels quarts començaran les 12 campanades i acomiadarem l'any 2020. No esperis a fi d'any i compra ara el teu BMW a Motor Múnich i estalvia't la pujada de l'impost de matriculació del 2021. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat o Vilanova i la Geltrú, i Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic. Moure't és moure els peus, però també el cap, perquè quan et mous i recorres camins, canvies de vistes, d'idees. Obres la ment i obres el teu món. Graia Motors et presenta la gamma SUV d'Skoda només des de 14.900 euros, pla Renove inclòs. Graia Motors, concessionària Skoda a Granollers i Vallès Oriental. skodagranollers.net. Vols estrenar cotxe? Atrapa les millors ofertes de Citroën, Subaru i DS Automobil a Dreaming.com. Gran liquidació d'estoc fins final d'any amb vehicles nous d'ocasió, quilòmetre zero, i descobreix la nostra gamma d'híbrids i elèctrics. Troba'ns als nostres concessionaris oficials a Badalona, Mataró, Calella, Lleida i Tàrrega, o demana cita a Dreaming.com. Regala't Dreaming.
A RAC 1.
No hi som per Sant Esteve, amb Jordi Beltran.
No a totes les pel·lícules apareixen esglésies. No a totes apareixen bancs. No a totes apareixen ports. Però bars, jo diria que gairebé a totes n'apareix una o una altra. D'aquí que avui, dia de Sant Esteve, dediquem una estona a repassar l'aparició de bars, o la presència dels bars en sèries i pel·lícules. La que escoltarem ara, ja veureu.
No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos.
Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima.
Francament, és que el d'aquesta pel·lícula és... I a més, aquest bar, en aquest bar es fan declaracions, es diuen coses, però a tota la pel·lícula,
tota la pel·lícula.
En aquest bar hi ha gent que reconeix situacions, francament. Estem parlant de Amanece que no es poco. Ja estem escoltant ara el cor...
És una classe tal qual, on el professor explica l'anatomia amb una cançó gospel, coses del Cuerda, José Luis Cuerda, que es treu un concepte que ell va acunyar per a aquesta sèrie de pel·lícules, que de fet és una saga, que és el surruralismo.
Surruralismo.
Per tant, surrealisme mascat en ruralisme, manxec, no? I una pel·lícula que és, com dic, una pel·lícula de culte, que en el seu dia el mateix Cuerda deia que la van rebre amb bufetades, però que en canvi ha creat tot un seguiment brutal. Hi ha una cosa que es diuen, un grup de gent que es diuen los amanecistes. I he descobert que, per exemple, tenen una web que es diu amanecequenospoco.com, on fan reunions anuals al voltant d'Amanecequenospoco. Fan rutes per Albacete, fan quedades per veure pel·lícules. Això existeix, els amanecistes, que es declaren des del 2010 fans oficials de la pel·lícula i tenen tot un grup de fans i tot un seguiment. A més, Berlanga ja ho va dir, és la pel·lícula amb el millor repartiment de la història del cinema espanyol. És espectacular, la gent que passa per allà. El Cassian, l'Ovidi Montlló, el Gabino Diego, el Resines també, moltíssims clàssics, no? El Luis Figes. I un humor on aquest surrealisme era capaç de posar Follner i Dostoyevsky a l'alçada de pastors que anaven allà, o homes que apareixien creixent com una coliflor. El Ferran Renyer naixia de repent.
Home, escenes Luis Figes parant davant d'una casa i dient: "Está tu madre, dile que baje, que quiero hablar con ella de Dostoyevsky".
Sí. I un altre que deia: "Trae algo de Góngora, que el cuerpo me pide Góngora", no?
Sí, José Luis Cuerda, que ens va deixar
el febrer, abans de la pandèmia, de fet. Al final, aquest surrealisme que va crear, jo crec que ha fet certa escola, però sobretot és És molt difícil d'imitar, no?
Perquè Amenábar, que era molt amic de Cuerda, i era gairebé Amenábar va debutar gràcies a Cuerda, no el veig jo seguint la línia de Cuerda, ni
crec
que tingui
el mateix... Té la paraula va dintre, no, del nom, però no...
Sí, no.
Jo crec que no ha acabat de...
Va.
No el veig.
Deixem-ho aquí. Escolteu una altra opinió de Bars i continuarem.
Hola, què tal? Soc en David Martos, del Via Lliure, xerrant des de Tres Cantos, la ciutat del pecat, que és com la coneix ningú. Per mi el bar és el lloc per trobar-me i reunir-me amb allò que més estimo, el menjar. El meu bar de confiança és un gastrobar de Tres Cantos que tinc al costat de casa i on apliquen la magnífica pràctica de l'etapa que ve amb la consumició. Hi pots trobar des de ou amb trufa, caramel de carn picada, morcilla en forma de Ferrero Rocher, és el pica-pica dels déus. El que passa és que el propietari és un italià que té alguns problemes de comprensió i hi ha el risc que no entengui bé el que demanes. No seria la primera vegada que demanant el Ferrero de morcilla et serveix en saladilla, però és part de la màgia, és un al·licient més. Tot i així, el bar que tinc idealitzat és exactament tot el contrari. És un lloc de Mataró, deixat de la mà de Déu, barat, sempre està buit i només t'hi trobes la propietària jugant al dominó amb una altra senyora gran. Però, és el bar on anem amb els meus millors amics quan és el meu aniversari i no ens ha fallat mai. Una cançó que em recorda el món dels bars és, òbviament, Per una copa, de l'Ax en Busto, un dels grups que escoltava d'adolescent, i que van escriure una lletra premonitòria que encaixa molt bé per mi en aquesta època i sobretot en la del confinament, que diu així: per una copa, un lloc obert, per trobar un oasi dins d'aquest desert, donaria 100, potser 1.000, potser tot el que tinc. Vaja, si ja ho cantava amb passió quan ni m'agradava la cervesa, imagina't ara. Salut per tothom.
Som per Sant Esteve, avui a RAC1, amb una edició especial que hem batejat com Sant Estebar. Repassem pel·lícules en bar, que són una multitud, i intentem fer un compendi de tipus de bars que es poden veure les pel·lícules i les sèries.
Sí, serem milers de pel·lícules i de sèries, però és un recull eclèctic i personal, on ara jo crec que repassarem segurament el bar més famós de història del cinema.
Evidentment.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
You must remember this. A kiss is just a kiss.
Clar, ara sentia Tócala, Sam, Tócala, Sam.
Sí. Està bé que comences per aquí, perquè, en aquesta frase hi ha un dels grans efectes Mandela a la història del cinema. Efecte Mandela, per situar-nos, és això, aquest efecte comú que es crea a vegades, inclús entre moltes persones, que és que recordem una cosa com realment no ho és, no? I estàs convençut que el logotip d'aquella marca de detergent era d'una manera i resulta que no ho és, no? Això passa, i com que es va com perpetuant, es queda com a real la versió falsa, que no l'original, no? I en aquest cas, la frase, tothom diu, toca l'altra vez, Sam. La frase mítica que diu, aquí escoltaven a Ingrid Bergman parlant amb el pianista de Manaldi, però hi ha una altra vegada, una altra escena on és el Humphrey Bogart, és l'escena més famosa, que tothom s'ha quedat amb la copla de toca l'altra vez, Sam, fins al punt que
Play it again, Sam,
que el Woody Allen va escriure una obra de teatre i una pel·lícula, aquí era Sueños d'un seductor, que el títol original és Play it again, Sam, per tant, més perpetuat impossible, no? Però mai ho diu aquesta frase a la pel·lícula. La pel·lícula és play it, tal qual, toca-la. Mai ha existit aquest otra vez.
És curiós.
Això ja passa moltes vegades, és igual que el Luke, soy tu padre, no ho diu, és soy tu padre. Mai hi ha la interpretació del Luke, no? Aquest efecte Mandela...
Yo soy tu padre.
Correcte. Aquest efecte Mandela ha succeït a moltes pel·lícules i és un dels més mítics, aquest Casablanca, on, repetim, només diu toca-la, no diu toca-la.
Recordem que el bar es deia Rix Café, que a París... Hi ha un que és molt conegut, suposo que existeix encara, encara que possiblement ara estigui tancat, però hi ha el Rick's Bar o Rick's Café, que era un lloc on tothom anava a fer, ara no recordo quin era el còctel que tenien com a especialitat, em sembla que era un dry martini, i molta gent ja anava al Rick's Café. No, aquest era aquest més... Era gairebé com un nucli de clandestinitat, sí, però va barrejat amb glamour, per una banda...
Aquest seria el concepte bar exòtic, no? Situat a Casablanca, Marroc, anys 40, la pel·lícula és del 42, ambientat durant la Segona Guerra Mundial, i un bar que porta el Rick, que és el Humphrey Bogart, és un bar potser més fictici que real, no? Conceptualment parlant, però que... Com et dic, aquestes escenes ella estan sol bevent, recordant la parella, això jo crec que en qualsevol bar ha passat milers de vegades.
Clar,
o milions.
No ens centrarem en bars on la gent va emborratxar-se estrictament.
Sí, no hem volgut
ni a passar,
a destruir-se, no? Sí, aquesta banda més...
Tipus Barfly, no? Jo
sí, Bukowski.
Bukowski, etcètera, etcètera. Una altra pel·lícula en bar, aquesta.
Eso me recuerda cuando me expulsaron del ejército. En Marrakech, ¿sabe? Era coronel de la legión.
¿Fue antes o después de ser profesor de economía?
No, entre ambas cosas fui croupier en Monte Carlo, pero esa es otra historia.
Ponga otra copa.
Pel doblatge, ja sé que aquesta pel·lícula sortia Jack Lemmon.
Sí.
El doblatge de Jack Lemmon és d'aquells que... Recordo les pel·lícules de l'Estranya Pareja... que eren doblatges. És més, el cambrer, mira què et dic, que no fos qui doblava...
El Walter.
Sí.
Pot ser, podria ser.
Aquest cambrer, em sembla que la veu és la de...
Sempre he de repetir.
La de Walter Matthau. Sí.
Pues segurament.
Podria ser.
Hauria de tornar a fer una mica de flashback o sonor, però podria ser, al final. Aquestes pel·lícules clàssiques teníem els actors de doblatge molt marcats, no? Com el Jimmy Stewart.
Sí.
Esa voz, Jimmy Stewart.
O Spencer Tracy.
També, sí.
Bé, Jack Lemmon, a una pel·lícula que jo recordo d'adolescent que em va impactar molt per lo bé que m'ho vaig passar, per tot. És...
Irma de Dulce, 1963. Clar, aquí tenim tres noms que, per mi, són mítics, no? Billy Wilder, Jack Lemmon i Shirley MacLaine. Què pot fallar? Res.
No.
Tot i així, clar, és una pel·lícula que venia de l'Apartamento, obra mestra, on es llegeixi, de Billy Wilder, a més de les poques comèdies que han sigut capaces de guanyar un Oscar a millor pel·lícula, i on teníem a Jack Lemmon i Shirley MacLaine. I crec que l'ombra de l'Apartamento sempre ha estrat una miqueta la repercussió d'Irma de Dulce, no? I en el seu dia, això succeeix molt, no? Quan un director fa una gran pel·lícula, la següent, molts cops, es veu diferent, no? I la gent no l'aprecia tant, però amb els anys jo crec que és unes pel·lícules que encara avui en dia són més fàcils de veure, al Bill Wilder, són més divertides de veure, amb una trama que no sé si avui en dia es faria, o es parlaria molt obertament, que és una relació entre un proxeneta i una prostituta.
Sí.
A més, un proxeneta que primer era gendarme, que és el Jack Lemmon, el fan fora del cos...
Al barri de Pigalle, en
sembla. Al barri de Pigalle, a Montmartre, no? El barri vermell de París, i un bar on succeeix una miqueta tot, perquè aquell bar doncs és on van a parar les prostitutes, els proxenetes, i on succeeix el centre de l'acció. Què passa amb aquest bon home que s'enamora d'una gran dona com és la Irma? Que un cop es casen, la rutina sexual baixa, no? I es queda estancat. A més, ella, com que es dedica a l'ofici, diguéssim que no té ganes de portar-se tampoc l'ofici a casa.
Yeah.
I ell acaba elaborant un plan amb el barman de confiança, que és el Mustache, que escoltàvem, que és fer-se passar per una altra persona, desdoblar-se i ser client de la seva dona. I llavors a partir d'aquí és una miqueta el tema de la pel·lícula, no? I com la comèdia va al voltant d'això. Shirley MacLaine va estar dues setmanes convivint amb prostitutes del barri vermell, que inclús li deien les prostitutes, vine't i mira com actuem al llit,
sí.
I ja es va sentir ofesa.
Home,
però elles més ofeses per el seu rebuig, i per tant al final la van obligar a amagar-se una cortina i veure... Sí, i ella diu que no ha superat aquest trauma. I Irma, el Billy Wilder volia que fos Marilyn Monroe, però tampoc va ser capaç.
Després entrarem amb l'ambient d'un bar francès,
sí,
perquè
tornarem
naturalment
a França.
Aquí hi havia un bar que els bars francesos durant un temps eren no només bars, sinó que també tenien algú que venia a loteria o tabac, no recordo
què. La caixa també separada.
Sí, la senyora del lavabo que controlava tot això. Bé, després tornarem a un bar francès, però ara ens hem d'actualitzar. Després tornarem als bars. Fins ara.